11 i 5 minuts del matí, obrim la segona hora del Faves Comptades de dimecres. I una setmana més a la secció d'Economia del magazín parlem d'Economia Social i Solidària. En aquesta ocasió ho farem acompanyats d'un altre membre de la Politja, en Jordi Pasqual del Cugatenc. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlem d'un concepte que és el concepte público-comunitari, experiències econòmiques que, perquè la gent ens entengui, la gent del carrer, què vol dir exactament una experiència público-comunitària?
Jo crec que és més fàcil començar dient el que ens sona prèviament, no? Normalment parlem de relació público-privada.
Sí.
I per tant models d'externalització o coses així, i en este cas es diferencia de la público-privada en la idea de que qui accedeix a aquesta relació amb l'administració pública busca un enxarxament comunitari. És a dir, no és una empresa que va buscar lucre, tampoc és una entitat sense ànim de lucre que accedeix a un concurs públic, com tenim també molts exemples, molt lícits, però seria un altre model, sinó que el que busca és que el propi motiu d'aquesta entitat sense ànim de lucre que accedeix a aquesta col·laboració amb l'entitat, amb l'entitat pública, és teixir aliances en el barri. Per tant, hi ha un element com de participació de la ciutadania en el propi projecte que pot tindre moltes formes. No necessàriament és un conveni o un contracte, sinó que fins i tot l'administració pot acabar formant una entitat conjuntament amb l'altra entitat, no?, per a promoure algunes accions. Jo crec que si anem a exemples concrets s'entendrà més, però en tot cas el que sí que ha de quedar clar és que no és la relació público-privada clàssica, sinó que té uns altres paràmetres que sobretot passen per la participació de la ciutadania.
O sigui, vindria a ser una implicació que a més ve a sumar, a afegir, podríem dir, no?
Efectivament, és a dir, no només... O sigui, naix el que les dues parts volen que nasca, però alhora escoltant el teixit del seu voltant. No és tan fàcil com que arriba un operador extern, siga amb ànim de lucre, sense ànim de lucre, és igual, i que apareix allà i et fa una cosa concreta, l'exemple, per exemple, de Sant Cugat, de la residència que s'està plantejant, per molt que s'està limitant a una entitat sense ànim de lucre, no ha hagut un procés comunitari previ que definisca com ha de ser allò, no? Sinó que és un encàrrec, diguem, de l'administració pública. Els processos més comunitaris, el que naixen és d'una voluntat participativa prèvia. Per tant, aquesta anàlisi de necessitats, de què fem, de què no fem, naix d'un xup-xup previ que pot vindre donat directament per la ciutadania. Hi ha casos molt clars, l'Ateneu de Nou Barris naix arran d'una ocupació prèvia d'una fàbrica que estava abandonada en aquell barri. D'allà naix tot un projecte, que és l'Ateneu de Nou Barris, que té la participació pública però que funciona de forma autogestionada en un cert control públic perquè hi ha un conveni entre les parts, no? Uh-huh. Doncs aquesta seria la diferència, no? Que de punt de partida hi ha aquesta voluntat de no limitar-se només a la cessió d'ús. Tenim casos en Sant Cugat que podrien assimilar-se relativament. Quan mirem l'Ateneu, tots entenem que l'Ateneu és més que la pròpia activitat de l'Ateneu. Sí que és cert que tal com està plantejat aquell conveni, és una cessió a una entitat concreta i és aquesta entitat la que ha volgut ser paraigua de moltes altres coses. I això ha sigut perquè hem tingut la sort que tenim gent molt bona en l'Ateneu, volen ser paraigua de més coses. Mm. Però si en volta de nàixer així haguera nascut des d'un procés participatiu previ que permeta constituir una entitat que té aquesta voluntat, potser acabaria fent el mateix que l'Ateneu, però no dependria de la bona voluntat d'una entitat en la qual es fa un conveni, sinó que ja naixeria de base amb aquesta voluntat.
Està clar. Però com tot, hi ha d'haver pros i contres. Mm-hmm. Podem fer allò, la relació d'aquests avantatges i inconvenients que té aquesta manera de fer?
Jo crec que a hores d'ara, més que saber molts inconvenients, el principal inconvenient és que tenim encara poques experiències. Per tant, crec que els problemes els trobarem a mesura que vagin passant coses. Hi ha experiències reeixides, posava el cas de l'Ateneu Popular Nou Barris, però no només, hi ha tot el procés que s'ha fet en Can Batlló, a Barcelona, en què hi ha una entitat que el que pretén és anar rehabilitant tot un espai industrial enorme i compaginar allà moltes activitats que serveixen al barri, i per tant tenim des d'un editorial a un espai de cafeteria, a sales d'actes que utilitzen les entitats del barri, i tot això al final són gent d'aquestes entitats, d'aquestes empreses que s'han instal·lat allà, que participen en aquesta entitat, que té un conveni amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament el que ha fet és cedir aquest gran espai aquesta entitat, en la voluntat de a poc anar rehabilitant. Quin és el contra que ja hem trobat en aquest cas? Que com que el terreny, tot l'espai és municipal i l'entitat és una entitat sense ànim de lucre que agrupa gent interessada en potenciar aquest enxarxament comunitari en el barri, no té un pressupost propi per a fer rehabilitacions. Per tant, totes les millores que es fan d'aquell espai depenen de la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas. I ara, en el canvi de govern, una de les crides que està fent aquest col·lectiu és precisament que sembla que la voluntat política del nou govern no és tan clara com de governs anteriors i que en el pla de mandat no es preveu cap inversió per a rehabilitar cap espai més, tot i que hi havia propostes sobre la taula de fer algunes accions que més o menys estaven aparaulades, no? I per tant, també depèn en gran mesura de la voluntat política. Però també és una mica trampa dir que això és un inconvenient, perquè és l'inconvenient que hi ha sempre. Qualsevol altre tipus de relació contractual, relacions público-privades a l'ús, també dependen de la voluntat política. I pot haver un polític que de sobte diga que el que fins ara s'havia fet de la mà de l'empresariat passa a ser totalment públic o passa a tenir un projecte més comunitari i, per tant, bé, la voluntat política sempre hi és. Pot ser un inconvenient en alguns moments donats, però ho és sempre en accions que impliquen a l'administració pública.
Un inconvenient podria ser, plantejo, que el fet que s'hagin de posar d'acord diverses entitats per decidir doncs un ús o què plantejar sempre és més complicat, o no?
Sí, clar. Jo crec que depèn de la naturalesa de cada projecte, no? Perquè el que ens ve molt al cap en relació pública comunitària és una lògica molt similar a centres cívics, espais culturals, no? Perquè segurament és el que estem més a prop de tindre, perquè en alguns casos, com deia l'Ateneu, ja s'assimila molt. De fet, en Sant Cugat tenim un altre cas que està pressionant molt cap a aquesta via, que és la Unió, no? En el moment que es dissolga, perquè no s'ha dissolt del tot, no? Però quan estigui dissolt del tot el consorci amb l'Ajuntament, què passarà en aquest espai? Simplement hi haurà unes sales que són de l'Ajuntament, unes sales que són de la Unió i cadascú al seu aire. Aquest conveni serà simplement jo, Ajuntament, cedeix l'ús de certs espais a la Unió dins d'un horari concret i ja està? O es pot crear una cosa més gran que implica el teixit associatiu de la ciutat i que, per tant, la Unió esdevinga un centre cultural en què la ciutadania tingui una implicació? Bueno, pues, aquest és part del debat i ens ho imaginem molt en l'àmbit de cultura perquè és un àmbit que s'ha pressionat molt, no? I la pròpia Unió és el clar exemple quan ha dit no volem que el teatre siga una sala B del Teatre Auditori, volem que siga una cosa més comunitària, volem que la taula de teatre puga programar coses així, que les nostres seccions puguem programar així, però que també molta altra gent puga programar així, i per tant tot això té una forma més plural que simplement una sessió d'un espai en un conveni concret, no? Ara bé, hi ha altres formes de col·laboració público-comunitària d'altres àmbits i estan menys explorades. Quins potencials pot tindre una gestió pública comunitària d'alguns serveis de salut, d'educació, d'habitatge cooperatiu? Doncs, bueno, són fórmules que impliquen acords diferents als que potser normalment tenim en ment quan parlem de gestió pública comunitària.
N'hem parlat d'alguns exemples, ara acabes de fer referència a la Unió. Hem parlat d'un exemple una mica atípic i de bona voluntat, com seria el cas de l'Ateneu. El cas del Centro Popular Andaluz podria ser un altre exemple o...?
Podria ser-ho, clar. Ara, tal com està el Centre Popular Andaluz, és una situació complicada, no? Perquè ells el que volen és vendre la seu a seu per una situació econòmica de l'entitat, no? I, per tant, han prioritzat sempre la venda a l'Ajuntament i davant de que l'Ajuntament per ara no acaba de concretar què passarà, estan obrint la porta a la venda a un privat, i sé que hi ha privats que estan visitant la seu i potser acaben una venda a un privat i per tant s'acabaria qualsevol col·laboració pública o comunitària. En tot cas, que l'Ajuntament compra aquell espai per si no significa que hi hagi una gestió pública o comunitària. Pot convertir-se en un equipament de gestió directament pública o de gestió externalitzada perquè entra en un contracte externalitzat i ja està. Si el que s'arribara a acordar en el CPA fora, creem una comissió on les entitats decideixen què passarà si tu n'eres part perquè tens un espai, perquè ha sigut la teua seu històrica, i busquem quin és l'encaix de forma que responga a les necessitats culturals de la ciutat o a les necessitats comunitàries d'aquell barri, no? Si ens falten espais per a fer reunions, per a... sí que respondria més a una lògica público-comunitària. És interessant quan hi ha una necessitat prèvia, com és el cas del CPA, com és el cas de la Unió, perquè ja hi ha un xup-xup previ que permet fer coses. De fet, què haguera passat, de certa manera, si l'ocupació de Torreblanca als anys 2000, en volta d'acabar convertint aquell espai en un centre cívic a l'ús, on està l'oficina jove, no dic que facin mala feina ni molt menys, però haguera mantingut aquesta lògica més d'autogestió, d'implicació a través de, potser, el Consell de Joves ara, no? El model seria diferent, i potser haguerem passat coses diferents. Doncs si allò hagués anat així, potser estaríem parlant més de gestió pública o comunitària que no en altres casos. I el CPA és una oportunitat, però que tal com està ara no sé què passarà, perquè l'Ajuntament té pinta que a curt termini no ho comprarà. No ho sé, ja veurem què anuncien.
Ja fa temps que té el cartell penjat, eh?
Sí, sí, per això.
O sigui que... penseu que s'hauria de promoure més aquest tipus d'experiències público-comunitàries a la ciutat, i en quins contextos podrien funcionar?
Bueno, jo crec que el que s'ha de fer és intentar fórmules d'aquesta índole i en coses que siguin referencials, perquè el que ens trobem moltes vegades quan es fan propostes des de l'economia social i solidària és que burocràticament hi ha una certa tendència a dir que no és viable o que és molt
massa
complicat,
traves.
Sí, i que fins i tot pot vindre algú i denunciar-te i coses d'aquestes, no? Per tant, jo crec que la importància de tindre projectes que funcionen d'aquesta manera i que són referencials ens ajuda. Can Batlló és un cas, l'Ateneu Nou Barris és un cas, el Cursal de Manresa, que és un teatre que també té una comissió ciutadana, és un cas. Hi ha fórmules diverses, perquè no, com s'adapta a la realitat de cada territori, no hi ha un conveni clar que siga això és gestió pública comunitària, el que s'allunya d'allò no ho és, no? Sinó que s'han de buscar quines són les fórmules. Però crec que és important tindre un projecte referencial, que es prove, que es veja que no hi ha aquestes traves i que, per tant, intentem aplicar-ho. En Sant Cugat havíem arribat a tindre un petit intent a través de la comunalitat urbana, la transformadora, que va ajuntar a diverses cooperatives de la ciutat, sobretot d'agroecologia, de ciclodistribució, en la idea de poder crear un obrador, un punt de repartiment. Això estava vinculat a una subvenció de la Generalitat, i quan va acabar aquesta convocatòria es va intentar reforçar el projecte sumant fins i tot a l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament ja no només seria en qui fas la col·laboració público-comunitària, sinó que seria part dels impulsors com a tal, no només en qui signes un conveni per la cessió d'un espai o per uns diners o pel que siga, no? I això al final no va acabar de fructificar, perquè la segona convocatòria de les comunalitats urbanes de la Generalitat, que era el que havia permès fer la primera arrencada i que en una segona etapa hauria permès com acabar de consolidar el projecte, va considerar que el projecte era molt més productiu que no comunitari i al final no van tindre aquesta subvenció. En el cas de que l'hagueren tingut i l'Ajuntament n'haguera format part, jo crec que el potencial de coses que hagueren eixit d'allà, més enllà del nucli inicial d'aquest obrador, distribució, agroecologia, tal, haguera sigut molt potent i ens haguera pogut permetre explorar fórmules comunitàries. De fet, ara, en la taula d'economia social i solidària, que estem tot just acabant d'elaborar el nou pla director, una de les coses que s'ha posat sobre la taula, i no puc dir-ho amb la boca molt gran perquè encara està com acabant-se de tancar, no? Però és mirar quin projecte de ciutat es pot fer per a que els diners que per sort hem aconseguit via una subvenció de l'àrea metropolitana per a l'àrea d'economia social i solidària servisquen per a fer una cosa que tinga aquesta referencialitat. I si aconseguim que tinga aquesta lògica comunitària, que no només siga un espai de cotreball per a les cooperatives que hi ha o un web de no sé què, sinó que implique el teixit del barri on s'ubique aquest hipotètic espai, si és que pren forma d'espai, o si implica tindre presència de l'economia social d'alguna manera en forma de comercialització, d'accions conjuntes de sensibilització en els diferents barris sense que necessàriament hi hagi un espai central de referència, permetrà, no?, tindre un impacte a la ciutat i una referencialitat de l'economia social i solidària que si no crees aquestes coses i es dones l'oportunitat teat, queden com els quatre friquis que fan algunes coses però no acabem d'entendre'ls, no? I per tant, crec que coses com Can Batlló Cursal i tal permeten precisament tindre una referencialitat i veure que al final passen coses. És a dir, a Manresa hi ha un teatre, a Barcelona hi ha un centre cívic Ateneu Popular on fins i tot es fa teatre, perquè aprofitant que era una fàbrica en sostres molt alts, doncs hi ha una escola de teatre. A Can Batlló fins i tot s'ha arribat a parlar de fer d'habitatge cooperatiu. Per tant, el ventall de possibilitats és molt gran.
Mm-hmm. Tornem a Barcelona, perquè si alguna casa està de moda, és la casa modernista Úrsula. Sí. Això seria un altre exemple del que estem parlant avui, o...
Més, no. Més bé no, per com ha anat la cosa. És a dir, com hauria de ser el resultat d'un procés públic o comunitari? Doncs que hi hagi una comissió de participació, que es pugui crear una entitat en un conveni o que l'Ajuntament formi part d'aquesta entitat però que tinga molta participació del veïnat. Allà el que ha passat és que l'Ajuntament ha decidit comprar un habitatge. De fet, això està molt criticat pel sindicat de llogateres, perquè en aquest impàs el propietari l'havia comprat per 6 milions i
l'Ajuntament... I se n'ha tret 3 de diferència, no?
Per tant, molt públic o comunitari no és. S'assembla més a l'especulació, no? Sí que és cert que explorar fórmules de com aplicar la lògica comunitària en habitatge pot ser interessant. Sí que és cert que, clar, quan parles d'habitatge parles de la teua llar, per tant, la part comunitària... Estàs parlant d'un espai més íntim, però sí que hi ha moltes iniciatives d'habitatge cooperatiu que reserven un espai comunitari. La promoció del carrer Princesa a Barcelona, el seu local que té a baix de l'edifici, està pensat en una lògica comunitària en què entitats del barri poden utilitzar-ho per a fer reunions, actes similars. I, de fet, a Sant Cugat, en la Floresta, les cases dels mestres, en volta de fer-se 12 cases, se'n van fer 11, perquè això naixia de 6 cases que es van dividir en 2. Doncs en volta de dividir totes en 2, va haver una que la divisió en 2 era per a tindre un espai que com a mínim per als que viuen allà tingueren un espai comunitari on fer trobades, però també la idea a més llarg termini, que de moment no ha passat, és poder obrir el barri i poder passar coses allà, no? Més enllà de la pròpia dinàmica, diguem, de la comunitat de veïns. Per tant, sí, hi ha fórmules. Hores d'ara no té pinta que la Casa Úrsula responga d'això. Respon a una pressió social, una resposta política que a més no ha acabat d'agradar, i veurem què passa també en el paper d'Habitat 3, perquè és cert que alguns dels perfils que hi ha allà no eren vulnerables en el sentit que diu la llei, que has de complir, no, per ser vulnerable, però alhora obrir l'oportunitat de tindre habitatge de lloguer social, d'acabar en els habitatges que tenen lloguer temporal allà. Ben bé no és comunitari, no dic necessàriament que siga una operació que no té cap sentit.
Veurem com acaba, doncs. Sí, sí. Avui n'hem parlat d'aquestes experiències publico-comunitàries amb en Jordi Pasqual, del Cugatenc i la Politja. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Vinga.